Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. La Guàrdia Civil ha detingut un jove de 17 anys com a presumpte autor de l'assassinat d'una jove de 15 ahir al vespre a Oriola, al Baix Segura. El crim s'investiga com un possible nou cas de violència masclista, precisament avui, coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Els fets van passar ahir al vespre i el germà de la víctima la va trobar amb greus ferides d'arma blanca al coll i la va traslladar a l'Hospital de Torrevella, on va morir poc després. Segons les dades de la Guàrdia Civil, el detingut és l'exparella de la víctima mortal. Uns dies abans de l'assassinat, la noia havia trencat la relació sentimental amb ell. En declaracions a Televisió Espanyola, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, insistia aquest matí en la necessitat que l'entorn de les dones ajudi a detectar possibles casos de violència masclista.
Vía es seguir insistiendo en las medidas, seguir insistiendo en lo que decíais, la importancia de las denuncias por parte de los entornos, porque muchas veces las mujeres están aterrorizadas, viven una situación de absoluta dominación. No podemos pedirles a ellas que den muchas veces el paso, pero sí sus entornos que lo conocen.
Més notícies, Sara Riera.
La nova ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, pren possessió del càrrec després d'agafar el relleu de Teresa Rivera, que dimecres serà confirmada com a vicepresidenta de la Comissió Europea. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha acomiadat la fins ara vicepresidenta tercera, lloant la seva trajectòria a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
Bon dia. Sánchez ha reconegut l'impuls de Rivera a les energies verdes o a la reducció del preu de la llum, però tampoc ha deixat passar l'ocasió per criticar els entrebancs del PP a la seva candidatura a Brussel·les, culpant-la dels morts de la Dana.
Su nombre, como saben, se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia. Porque la trayectoria y el buen hacer de Teresa Rivera están fuera de toda duda, representan lo mejor de nuestro país.
La fins ara mà dreta de Rivera, Sara Hessen, ja ha promès la Constitució davant del rei i este migdia farà el simbòlic intercanvi de carteres a la seu d'un ministeri que mantindrà una línia continuista. Dani Sainz deja Catalunya Ràdio Madrid.
La multinacional xinesa Xeri i EB Motors, la matriu de la marca Ebro, estudien instal·lar a Barcelona un centre conjunt de recerca similar al que el grup xinès ja té a Alemanya. EB Motors ho ha anunciat avui al mercat alternatiu bursari després que hagi començat l'arrencada de la producció de vehicles a l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca.
Nou toc d'atenció de l'extrema dreta francesa al govern. La seva líder, Marine Le Pen, ha reiterat l'amenaça d'enderrocar l'executiu encapçalat per Michel Barnier si no hi ha canvis en el projecte de pressupostos. Després d'una reunió al Palau de Matignon, Le Pen ha criticat que Barnier s'enroqui en les seves posicions i adverteix que si no s'escolten les seves demandes, donarà suport a una moció de censura.
El govern ja ha iniciat el procés per suprimir dos passos a nivell a Mollerussa i Golmés, una actuació molt reivindicada per millorar la mobilitat i la seguretat en aquestes poblacions del Pla d'Urgell. S'ha licitat la reducció de la redacció dels projectes i també es contempla construir un camí paral·lel a la via del tren. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. El camí reduirà l'accés de persones i vehicles a la via en una zona de Golmés amb una afluència important per la presència del cementiri. Jordi Calvís, alcalde de Golmés.
Fa 40 anys que els vins de Golmés, per poder anar al cementiri, tenim de passar per damunt de les vies del tren. Això és un tema de molta inseguretat, de provocar alguns accidents i que avui ja veiem una mica de llum.
L'actuació té un termini d'execució d'un any i un cost total de les obres de 5,7 milions d'euros. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Montsemir.
El Barça ha anunciat el fitxatge del base Raúl Neto fins al final de la temporada per reforçar l'equip després de la lesió de llarga durada de Nicolà Provito. L'arriba procedent de l'Esporte Club Pinheiros del Brasil i té experiència a l'ACB. El Madrid retalla distàncies amb el Barça a la Lliga de Primera i se situa només 4 punts dels blaugranes amb un partit pendent després de guanyar ahir el camp del Leganés per 0-3. També jugats ahir Atlètic 1, Real Societat 0, Sevilla 1, Rayo 0 i Osasuna 2, Villarreal 2. El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Brest a la Champions. En principi, la Lamine Yamal continua de baixa. A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça continua líder invicte després de golejar ahir el Tenerife per 5-1. La Lliga s'atura per amistosos de seleccions. L'Espanyol es concentra a les Roces per preparar els partits contra Corea del Sud.
Fins aquí les notícies.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
Rafinha dins l'àrea, continua Rafinha, carrega la cama, xuta, gol! Gol, 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 gol! Rafinha, Rafinha la juga cap a Lewandowski, se l'endú el polonès, ja estem al control, no es fi, un rebot, continua Lewandowski, xuta Lewandowski, gol! Gol, 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 gol! Koundé falla, Koundé falla i permet el gol del Celta. Koundé, Koundé, Koundé ha fallat.
L'emparada de Koundé,
Juga la pilota per Hugo Álvarez, retalla, xuta, gol! Empat el Celta!
Joel Díaz, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Marcela, bon dia.
Bon dia.
Ramon Besa, bon dia.
Bon dia.
I Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Ha arribat ja la cara no tan amable de Flick, podríem dir, Laia? Mals resultats o no?
Home, ha arribat a la cara que sabíem que era dur i exigent, perquè ens ho deien als entrenaments, però ara ja ho hem vist nosaltres també. Jo crec que és la primera vegada que hi ha més autocrítica i crítica des de dins del vestidor que no pas des de fora, perquè en un primer moment deies, home, sí, va ser un mal partit deixar-se escapar els punts, però bé, deies, no n'hi ha per tant, potser, però veient com ha reaccionat Flick i com va reaccionar ràpid dins del vestidor després del partit i l'esbroncada que va fer els jugadors, doncs potser sí que és més important del que des de fora pensàvem.
Tenia raó per això, Flick, amb aquest toc d'atenció, Ramon.
Sí, perquè em va agradar molt perquè no era una qüestió de que el Barça s'hagués deixat empatar, sinó que la qüestió era que havia jugat molt malament o com a mínim era un equip no reconeixible.
Faltava després intensitat i concentració, no?
És com quan la corrent, el voltatge, passes de 220 a 125. Vull dir, no, tu estàs acostumat a anar a una velocitat i cop i volta aquell equip anava a una altra velocitat. És veritat que va recuperar el gol, cosa que no havia tingut a Anoeta, perquè per primera vegada es havia quedat a 0, i en havia fet 2, que quan la mitjana era 3, però havia estat per l'efectivitat, però en quant a lo que era control de joc, a lo que era intensitat, és dir, és evident que sense Lamine Yamal l'equip perd. Primer, perd, condiciona el partit, perquè la presència d'ell, recordo el partit del Bayern, per exemple, es va posar l'equip a la butxaca i ell va dir, aquí, aquest partit és meu. Però després també no només afecta el propi equip, sinó el rival. El rival ha de disposar una marca, un sistema defensiu. Això és una veritat. Ara, a nivell col·lectiu, aquest equip, si no juga amb molta tensió, amb molta concentració, amb molta dedicació, es demostra que és un equip limitat respecte a com competeix amb equips entrenats i preparats, que és veritat que tots els rivals han desenvolupat els antídots. O sigui, tu ara, el primer que fas quan l'entrenador del Celta, jo l'he seguit una mica a les conferències de premsa que ha fet, o el que he llegit del Faro de Vigo i de Galícia, que ell tenia molt visualitzat com jugar el partit. I tot i que dues errades individuals, justament de Mingueza, que el va canviar de banda per poder fer una millor marca sobre Rafinha, el que fes, li va fallar, perquè va fallar en els dos gols, doncs van crear moltes ocasions. Per tant, és lògic que, com que això ja ve del partit de l'Espanyol, ve del partit de la Real Societat,
exacte,
el Flick s'emprenya.
És que això ve ja des de la segona part del partit de l'Espanyol. És una tendència. I el que tots d'alguna manera justificaven quan va acabar el partit, bueno, és una errada puntual de Koundé, és una expulsió que tal, és que no sé què, el vent, fins i tot he arribat a escoltar perquè feia molt de vent, és que el camp del Celta sempre és dolent, és que tal, doncs no, és una tònica que estem veient des de la segona part del partit de l'Espanyol, i a mi m'agrada que el Flick doni un cop a la taula i ens assabentem tots, sigui dins o fora del camp. M'agrada que es vegi, que sigui públic, que aquest senyor no es conforma amb res. I la concentració, que és el que deia el Ramon, és la clau. O sigui, el Flick el que no vol és que hi hagi un sol segon de destorb al cap de la gent. Això ho té molt clar.
Però quan dieu que ve de l'Espanyol, és a dir, no veieu les aturades internacionals tan seguides, diguéssim, que són un problema en el que està passant?
Jo no ho veig gens.
Sí que trenca la dinàmica i el ritme de l'equip.
Sí que és veritat que hi ha un factor, no, ara tampoc jo voldria aquí posar el focus en aquest noi, però potser hauríem de començar a plantejar-nos, hi ha un factor a part de la independència, que jo la trobo normal, al ser un jugador que no només et dona en atac, sinó també a l'hora de conservar la pilota i de diguéssim, mantenir l'equip rival pendent de moltes vegades de fer-li dos contra uns i molt pendent de la mínima mala, això et facilita molt també el joc, però hi ha un altre diguéssim, factor que coincideix al final del partit amb l'Espanyol i el partit del Celta, i és Frenkie de Jong. Frenkie de Jong és un jugador que ara mateix... No, Ramon, no riguis, no passa res.
Però és el senyalat permanentment senyalat, el Frenkie de Jong.
Per alguna cosa... Ara mateix el Frenkie de Jong el pots comparar amb altres jugadors que juguen en aquella posició, no? Des quan hi juga Fermín, o quan hi juga Dani Olmo, o inclús en alguns partits que ha jugat Rafinha en una posició semblant, quan hi juga Casado o quan hi juga Pedri. Bé, doncs no passa res per dir-ho, que Frenkie de Jong està un pas per endarrere dels seus competidors al mig del camp.
Però jo no he rigut perquè ho haguis dit després. Bueno, vull dir que no ho feia com... Ja ha sortit el de Jong, crec que més o menys estem la majoria d'acord, no?
Sí, però Hansi Flick té un repte important amb aquest jugador, perquè és un dels més ben pagats d'Europa, té un contracte increïble, encara té contracte, crec, aquesta temporada i una altra, i hem de fer que funcioni.
Però el Frenkie de Jong té una càrrega, escolta, està cada estiu i cada hivern a la llista dels possibles que es venen.
Carme, t'asseguro...
Ha tingut lesions, aviam, és el permanentment senyalat, sembla que tingueu una obsessió per aquest jugador.
És allò que en diuen els anglesos light test, és a dir, és el que es veu al camp, no és que jo li tingui mania, és a dir, és un jugador que en defensa...
Evidentment que no és el Frenkie de Jong al 100%, però vaja, és que veig que tothom va focalitza, no?
L'equip titular al mig del camp no jugava de Jong i l'equip ja estava jugant malament a la primera part. Després diu, sí, va jugar malament però estava guanyant 0-2, no? O 0-1 al descans, no me'n recordo.
Sí.
Però que, vull dir que la tònica de que ja anava... Més que jugar malament, hi ha una cosa que diu el Flick que els va dir dins del vestidor que té raó, que és la destensió, que és una mica... Que el que fa, és un equip molt jove i jo crec que els ha posat una mica els peus a terra. De dir, és fàcil, sí, quan són tan joves, 17, 18, 19, 20 anys, és fàcil que de cop i volta creguis que això seràs meravellós i tota la temporada jugaràs molt bé. Llavors ell fa aquest toc d'atenció i en un equip tan jove jo crec que és necessari fer-lo tan aviat i tan evident. També.
Sí.
Ara, fins ara ha tingut ell molta autoritat, perquè és una de les coses bones que sempre et diuen dins del vestidor, que té molta autoritat. Veurem si aquest toc d'atenció segueix mantenint l'autoritat, que jo suposo...
Jo estic segur que sí.
Però aquestes coses, a vegades, segons com ho juguin els entrenadors, doncs com a Xavi, que a vegades...
De Van Gaal, quan va expulsar Òscar García, us recordeu
l'entrenament? Sí, Tuega es muy malo.
No, li va dir que no tenia ritme.
Tuega es muy malo, li va dir en un periodista.
Li va dir a Rafa Carboner, el dissabte col·lapsa. Bé, faig la falca.
El Van Gaal?
Sí.
Carai.
Ep.
Dissabte
que ve
col·lapse.
Sí, mira, quina explosiva. Del càncer.
Ah. Molt bé. No, jo anava a apuntar una altra cosa
i és que
diguéssim, l'autocrítica de Flick i aquest toc d'atenció, en una petita part, potser també se l'hauria de fer a ell mateix, perquè un jugador com Casado, amb la responsabilitat defensiva que té aquest nano, mantenir-lo amb una targeta groga potser també va ser un pèl arriscat.
O sigui, segurament els canvis són discutibles o com a mínim opinables, diguem que l'entrada de Fermín i de Jong, la substitució de Lewandowski, va passar una sèrie de coses que en el partit ja anava malament i va acabar malament, per més que al mig temps entre l'inici i el final semblés que girés a favor del Barça. Però en el cas de Jong jo sí que entenc d'alguna manera que la gent de vegades subratlli el paper de Jong perquè el Flick l'ha protegit bastant, n'ha parlat bastant d'ell, va parlar a la segona part del Bernabéu com un jugador clau perquè havia ajudat a tenir més possessió i ell el veu com possessió i ell, aquesta possessió del De Jong és conducció i aquesta conducció del De Jong fa que ell vagi al ralentí i sigui moltes vegades espectador perquè jo crec que té por. És a dir, és un jugador que ha agafat
por.
Aleshores, el propi Koeman el va facturar després de veure'l jugar... facturar, ho dic amb tot el respecte del món, però... Sí.
El va alliberar.
Ja l'he vist una estona, ja en tinc prou, però tal com es havia presentat amb Cadrell, ja farem companyia, i de cop i volta alguna cosa devia passar, perquè aquella unió, que ara us faré el diagnòstic que feia sempre Koeman respecte de Jong, doncs no vaig entendre les raons per què el va alliberar. Encara no ho sé. No sé quin és l'argument que va dir perquè jugués al començament uns quants minuts, 50 o 60 minuts, no sé que va jugar el primer partit, i el segon ja estés aquí. I que el segon jo vaig pensar, serà perquè el Flick deu haver parlat, allò que ara el Flick parla amb els seleccionadors, sí, i vol donar molta transcendència, suplena a la vida, i es podia haver quedat a Barcelona continuant amb la meditació, m'explico? Vull dir que crec que aquest nano té un problema de confiança, té un problema de por, té un problema de por,
segur, perquè es veu. Hi ha moltes jugades que ho veus. És una dècima de segon, però és que no hi va. I ara que dius dels seleccionadors que parla el Flick i tal, jo suposo que s'hauran quedat tots tranquils a Espanya, a la selecció espanyola, millor dit, amb el tema de Lamine, que deia, no, és que es queda aquí, és que no sé què. Bueno, demà tampoc juga Lamine, vull dir que estiguin tots tranquils, sí, sí, perquè la lesió és real i aquest noi no està bé. Ho dic, apunti a pie de pàgina.
Físicament.
Sí,
hem de parlar de Florentino Pérez, també.
No me voy a enfadar con el Barça. El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafes estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos, yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes.
Va repartir a tothom.
Si, si em fas festes i no em sols fer, on vols fotre? Saps allò que diuen en català? Si em fas festes i no em sols fer, on vols fotre o m'has de menester?
Sí. Eh?
Això,
ja és menester,
això
crec
de l'assat no comença a tenir...
Han de ser
mics
per la Superliga, no?
Per més que es digui, que s'insisteixi una por cerval que no existeix, que no sé què, que no sé quantos, el primer que ha fet el pas ha estat el Madrid. I si el Madrid va cap a un assat, que és aquest model alemany. Ell no és més bé un assat que et diuen el 51% continua els socis, model el 49%, mix, no? Sí. I això és perquè tots els nous creditors que es passen les factures, igual que el Bernabéu, doncs el Bernabéu no s'ha fet
passar. És a dir, els socis com accionistes d'una societat anònima.
Clar, sí, passa que el model Bayern inclou una mena de patronat format per tres empreses alemanyes molt potents, a llarg terme, molta estabilitat, vull dir, tant de...
S'agafa el model... Sempre diu l'exemple Bayern perquè és el que ha sortit bé, però clar, és que n'hi ha d'altres que no han sortit gens bé en aquests models.
En aquest sentit, Laia, esclar, el Bayer té unes empreses que el poden capitalitzar que aquí en aquest moment no hi són.
No
hi ha Adidas, no hi ha Allianz, no hi ha... No. I altra... És curiós perquè la història... Això li va curtar... És un dels punts que va fer que el Bassat perdés les eleccions el 2003. El 2003 presentava justament que la Fundació tutelés el club i que el president de la Fundació havia de ser diferent al president del club. I en aquell moment es va veure com una associació, la Caixa i el Barça, que això els socis perdien el control. I això no sé quants vots li va costar al Bassat. Però això estem parlant del 2003,
sí,
que és una mica la capacitat que sempre havia tingut el Barça per anar endavant. Ara van darrere, ara està pendent del Madrid. Que amb això seran perquè el Bartomeu ho ha fet molt malament, perquè el Gaspar encara ho va fer més malament. Jo no assenyalo qui és el culpable. Estic dient que tota la conjuntura porta en que algun moment o altre s'haurà de decidir què es fa amb el deute que hi ha ara, amb el deute que vindrà amb l'estadi, amb la capitalització dels socis. Els socis ara, de moment, no han obert, han estat en excedència, molts, i no hi ha cues per seure al Camp Nou. Entre altres coses, perquè la gent primer vol veure que allò és segur i que està fet, perquè tothom va veient i diu, no, es farà al febrer. Bueno, vostès facin...
Un Camp Nou, que ja sabem que no serà al febrer.
És que ara que dius
no serà
això,
el febrer.
Ramon,
sí,
jo
que vinc... El desembre també havíem de jugar, el 18 de desembre, em sembla que era, o el 21, l'última jornada.
Aquí, setmanes,
havíem de jugar ja al Camp Nou.
Ja
no, havíem de jugar el 29, recordeu, aquest cap de setmana.
És veritat. La vicepresidenta, bueno, jo crec que l'Helena Forca, cada vegada que surt, diu una data diferent, ara ja suposo que ens arribarem fins al juny, m'imagino, eh?
Com baixa les obres? Et van dient dates sempre.
Sempre... És com a casa, no?
Quan
fan un pressupost i mai es compleix. Perquè veurem què costa el Camp Nou realment, eh? Vull dir, això també ho vull veure, eh?
Es duplica i el temps es multiplica.
Però el context fa que l'Atlètic de Bilbao, Osasuna, Barça i Madrid, que són quatre clubs que no són sats, que són els únics, en el context et poden vendre, eh? Jo no dic que no sigui veritat, eh? En el context actual d'una Superliga, d'una Champions com va, amb els deutes que tens, això del model societari estigui caducat. El problema és discutir si el problema que té el Barça és d'un model de governança o de propietat. Perquè és possible que sigui...
O de les dues coses. Però en tot cas, Ramon, jo diria, que corregeix-me si m'equivoco, que segurament m'equivoco, però jo diria que justament Florentino vol promoure la Superliga i el seu argument és que és l'única manera de sobreviure sense cessat, justament, no? O sigui, en teoria, l'argument és aquest. És a dir, nosaltres només podem competir amb els clubs d'estat i els clubs d'empreses...
Tu fas una mica, agafes l'argument que t'interessa per defensar les teves coses en cada moment.
A mi se m'havia venut això, eh?
Ja te'l creus, tu creus tot. No,
jo, a priori...
Santa innocència.
Primer, perquè ell ho fa amb una guerra amb el Tebas, i el fet de ser un assat no és pel Tebas. És a dir, els beneficis han d'anar a passar a la Lliga. És veritat que amb els grans els hi fan deixar una part del pastís més gran de la que feien fins ara, però no és l'únic. És a dir, que hi ha una sèrie de creditors i unes circumstàncies que fan que el Florentino, fa molt de temps, recordem l'escena que passa de que al dematí el president, Laporta està amb el Tebas i amb el Messi a punt de ser inscrit, i al migdia dient el Botafumeiro amb el Florentino i es passa la Superliga. Aquell moment el Barça signava el crèdit aquest que es fa referència a Florentino. Per tant, el Laporta i el Florentino d'alguna manera en aquesta guerra han anat plegats, i per això li recorda més enllà de la pancarta del Bernabéu i de tot això de fer veure que som... d'estas pequeñas cosas que tenemos...
Sí, perquè és l'únic que no va repartir, perquè va repartir per tothom, va donar per tothom, la UEFA, Tebas, tots... En canvi, el Barça, del bracet, perquè van del bracet, lògicament, amb totes les conseqüències que això comporta, doncs és l'únic que va sortir una miqueta allò, re, quatre tonteries que tenemos algun fin de setmana, algun vídeo de más, de menos...
Va del bracet, però la porta els últims mesos ha fet un intens allunyar-se una mica per anar del bracet de Tebas, per aconseguir també... O sigui, que estan fent un joc d'equilibris entre Tebas i Florentino.
Política.
I el tema de l'Assad, és cert que ara el debat, que fins ara aquí és mig tabú, que mai s'acaba de fer del tot aquí al Barça, perquè sembla que és un sacrilegi, no?, de tocar el model de propietat, arribarà, i arribarà perquè també hi ha molta gent al voltant, no dic dins del club, que Laporta sempre ha dit que amb ell no canviarà, però al voltant del Barça, amb poder, que li interessa molt, o li interessaria molt que el Barça es convertís en un assat per poder entrar, perquè al final això és un pastís grandiós, l'empresa més important de Catalunya, i si pot entrar avui...
És el reflexe de tantes coses que han passat en aquest país, de com s'ha transformat la Caixa, de com actua, per exemple, el RAC, de totes aquelles coses que havíem... Els partits polítics Convergència, tantes coses com havien passat, i que ara s'han atomitzat i s'han de reinventar. Al Barça li passa exactament igual. Com mantenir la singularitat dintre la globalitat? I és que la imatge marca, la marca s'ha menjat el més que un club, o com a mínim fer compatible el més que un club a la marca es fa més difícil.
I com ser un club de país, volem ser un club multinacional.
És un debat. És
transversal, global, tots aquests qualificatius que utilitzen.
Un exemple molt concret, jo sempre poso el focus a Lamine Yamal, que hem de fer tant pel català, tant pel català. Si el Barça vol fer tant pel català, que el passegi per TV3. I no el passegi per les televisions espanyoles. Perquè Lamine Yamal parla en català farà molt més que qualsevol campanyeta que ara veurem d'influencers anar dient que hem de parlar català. No, Lamine Yamal.
Sí, vull dir, secundo l'emoció. Jo el que anava a dir és que un debat necessari i honest que podríem tenir els barcelonistes i sobretot els socis del Barça seria respondre'ns la pregunta de dir... Per seguir sent el que som i la mena de club que som i volem ser, estaríem disposats a perdre competitivitat? Perquè, al final, aquest és el problema. Ho volem tot. Volem seguir sent el Barça dels socis, la cosa, i volem competir amb els clubs. I això és impossible a la llarga, i ho sap tothom. Aleshores, potser la conversa honesta que hauríem de tenir és: estem disposats a ser a la llarga un Atlètic de Bilbao? O una Fiorentina, és a dir, a no estar ja al top 10
que el Barça era això, i que de cop i volta hi havia una espurna, no?
Sí, però...
Quan Bengal, tornar a Bengal, guanya el triplet, que feia 30 i pico d'anys que el Barça no guanyava 3 copes, vull dir que el Barça...
Però la marca ha fet una cosa. Tu abans, si no guanyaves la Copa d'Europa, no guanyaves la Lliga, no anaves a la Copa d'Europa. Ara n'hi van 4. Això és la marca, això és el negoci.
Sí.
Tu abans, clar, quan deies, hòstia, els anys 70 no guanyàvem res, clar, i la recopa. Ai, quina cosa això de la recopa. Els aixeques recopes famosos, no? Clar, tot això. I ara, en canvi, el fet de guanyar no és tan important com el negoci. El negoci no vol incertesa. El negoci no vol incertesa, no vol perdre calés. És a dir, si tu, quan et diuen, ai, l'exercici, a quarts de la Champions, ja està salvat. Bueno, però salvar l'exercici no vol dir necessàriament el sentit de militància en un club. Jo ho faig d'un club no per salvar l'exercici, ho faig per guanyar, ho faig per altres coses. I aquest model en el que els americans, que per mi és el factor més clau, els americans no han aconseguit desenvolupar el joc a casa seva. Més enllà de l'esport femení, del futbol femení, que sí que té un cert impacte, i cada cop més, i el llatinoamericà. I què han fet? Ara compren els clubs europeus. Compren, bueno, ja el Betis ja estan comprant. Dic, bueno, nosaltres el joc no el sabem jugar, però el volem. Per què? Perquè ens interessa el negoci.
Clar.
Els clubs de la Premier tenen tots... Molts tenen empresaris, o àrabs, o xeics...
Perquè és més global que la NBA o la NFL.
El Mallorca té capital americà.
La imatge aquesta del negoci, reflectida, per exemple, ja sé que ara m'estic fotent en un jardí, amb el bar, que és que dir... El que volen els americans és... Igual que foten el béisbol, igual que fan la NBA, és aturar el futbol. És a dir, que això tingui seqüències, perquè així té més sentit d'intervenció, els joves hi són més, i ara fotrem un anunci aquí, i ara farem... un grup cantant i farem el show, que és l'espectacle, que és l'entreteniment, el món de l'entreteniment, que és el que ha passat amb la informació. La informació ha passat de ser informació pura i dura a ser entreteniment. Aleshores, tot això és la marca, i en aquest món has de tenir o molta clarividència o un estudi molt clar de com ho vols fer o com ho vols afrontar, o malament. I aquí és on estem, al mig de la tempesta. Aviam com
és que dels quatre clubs que heu dit de la Lliga Espanyola, que són set, l'autèntica anomalia és el Barça. Perquè Osasuna i Atlètic Club juguen una altra lliga, el Madrid al final és un club estat que ja sabem que econòmicament i les ajudes que ha tingut. Per tant, el Barça és l'autèntica anomalia. I el salt aquest que deies d'estar de poder competir a primera línia europea, en el moment en què van entrar tots els xecs al futbol, a la Premier, al PSG, això es va acabar descartant del tot. Llavors, aquest salt, que cada vegada aquesta diferència està fent més gran, és cert que arribarà un dia...
Tots afrontem-ho? Afrontem aquesta discussió?
Avui no. Laporta no vol passar la història com el president, que va fer fora Messi i que converteix el Barça en una altra cosa que no és l'actual.
Ni Laporta ni ningú,
però Laporta és el que està.
No s'hi ha atrevit absolutament mai ningú. Cap candidat, mai.
No oblidem alguna cosa, eh? Quan s'anava a implantar la Superliga, tots els clubs... La majoria de clubs aficionats, no més que els clubs anglesos, van sortir al carrer i van dir nanai, els alemanys es van esborrar tothom. Clar, sí. Vull dir que encara que tu tinguis, siguis l'amo, que és el que podria ser que el Barça, l'afició, els anglesos deixen que l'amo sigui el que vulgui. Però el camp i la pilota no els hi toquis. O sigui, Anfield és Anfield. I allà pot estar-hi a la llotja el que vulguis, però Anfield és Anfield. Aleshores, això és com ho van aturar. I és el que ara està lluitant Florentino per dir no, jo amb el meu Bernabéu, amb les vedets, amb tota aquesta història, cosa que els anglesos no tenen, cosa que els alemanys no tenen tots, cosa que els italians no tenen tot amb estadis municipals, és on està el nus del conflicte.
Sí.
Tu has de convertir un estadi en un centre d'entreteniment o en un camp de futbol. Aleshores, clar, el Florentino volia convertir...
El Florentino diu que només és l'1% de la facturació. Clar, volia... ens ho hem de creure, però
Florentino
no és així.
Florentino volia fer grans espectacles, com el bàsquet als Estats Units.
Clar, a Anglaterra hi ha un club que és el Tottenham, que ja té un model així, que és el de, crec que és el de referència de Florentino. Florentino vol fer molt més gran, però el Tottenham té un estadi hiperútil i hiperutilitzat, no sé quins són els termes, i no li va malament.
I Florentino diu que el del soroll del Bernabéu i tot això són mitjans digitals que van contra d'ell, i diaris i gent. No hi ha soroll, no hi ha veïns amb cartells, no hi ha manifestacions, no hi ha denúncies, no hi ha res. Mai passa res. A Madrid mai passa res.
Barcelona, de veïns amb cartells i amb denúncies, aquí també en tenim. No, t'ho dic perquè...
Aquesta setmana sortia un reportatge d'un dels que ha ajudat els veïns, explicant que havia convençut a la premsa internacional, al Guardian, al New York Times, agafant el periodista i portant-lo a escoltar des dels
des de casa seva.
Ho explicava, com deien, això és insuportable. Clar, no s'ha previst... És que ell tal li fot si transcendeix o no transcendeix lo normal. És que tu, com a madridista, ets el tio que has de fer que tot vagi bé. És a dir, ells estaven acostumats a fer un dia que jugava al Madrid. Llavors deien, juga al Madrid, o anaven al camp, o ja sabien que aquell dia hi havia futbol. El que no pot ser és que cada dia et fotin un festival, les nanes no puguin estudiar, els nanos no puguin estudiar, que no es pugui
però
fer una vida normal.
Però tot això és una campanya horrorosa.
Qui t'ho impedirà fer? La mateixa administració que et permet fer pelotazos cada vegada que has d'arreglar els números?
No? I això que deies als socis del Barça, Ostrell, que estarien en contra de la SAT o d'un canvi de model de propietat, ho voldria veure. Podria veure.
Vols dir que potser sí que estaria?
Si realment es planteja un debat i te'l vesteixen com es vesteix sempre amb la fórmula Bayer, que sembla que sigui la salvació de tot, voldria veure si realment...
De moment...
Evidentment hi hauria una oposició que estaria en contra, però voldria veure si a l'hora de votar...
El Sala Martín alguna vegada d'aquest programa ha descartat que hi hagués cap possibilitat real de que això pugui
funcionar. I el propi Laporta
s'ha afartat de dir-ho. No, jo no dic que ho plantegin ara amb Laporta, i que el soci, la massa social, si hagués de votar això... Jo no sé, no ho tinc tan clar, si segur que diria que no.
Però, Laia, és que jo no recordo que cap candidat a cap història de les eleccions del Barça s'hagi atrevit a plantejar aquest tema.
Evidentment, perquè això és trencat.
És que ni a les tertúlies recordo cap periodista o opinador que s'hagi posicionat a favor d'aquest tema.
El 2003 va passar i va perdre les eleccions Bassat.
No, home, però Bassat no presentava un canvi de model tan radical.
La Fundació...
Sí, però va aixecar la llibre una mica, eh?
Va ser en aquell moment que es va plantejar el gran... jo el recordo com si fos ara, perquè a més ho vaig viure en un debat en directe. És a dir, va ser el primer debat que es va dir... Ostres, es va qualificar la candidatura de Bassat, i en aquell moment qui anava? Laporta, poder esportiu. Miquel Roca, poder polític. Salvador Alemany, poder...
No, Laporta, no, Guardiola.
Guardiola. Salvador Alemany, econòmic. I es va dir, els Florentinos del Barça. Si no, us convido a que repasseu la premsa d'aquell moment. Vull dir que tot es va repetint. I si no prenem de les lliçons perquè s'han produït i la història, llavors anem malament. Jo no dic que la gent s'equivoqués. Al contrari, va sortir la porta i em va semblar extra. Crec que tothom es felicita per l'elecció que va tenir el Barça. Però era un debat, justament, aquest que planteges, que ja en aquell moment, si s'hagués afrontat seriosament què significava, potser ara el tindríem resolt. Diguéssim, dir, no, aquest model no. Però com diu la Laia, jo sí que... crec que per algunes informacions que podem compartir o no, hi ha una gran part de gent, agents del Barça, que creuen que no hi ha més solució que aquesta.
Exacte. Sí, bueno, però això ho hem de votar els socis. Bueno, això, espero, vaja, que ho haguem de votar els socis. I això és una discussió identitària de què volem ser de grans. Sí, i ja està.
Fins aquí la tertúlia esportiva del matí de Catalunya Ràdio. Arribem al punt de 2:15 del matí. Gràcies, Carme Barceló, Ramon Besa i Laia Tudel. Gràcies.
Gràcies. Que vagi molt bé.
De seguida, l'espai dels temes pendents, també amb Joel Díaz. Però abans, a aquesta hora, donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació de Metges Sense Fronteres, saludem l'actriu Clara Segura. Clara, bon dia.
Bon dia, Ricard. Sabies que una de cada tres dones al món ha hagut de suportar violència sexual o física, sense comptar les que pateixen en silenci? Avui és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Un dia dolorós i que ens remou les entranyes perquè la violència masclista destrueix la vida de milions de dones a tot el món. Pot passar a qualsevol societat i en qualsevol moment, però sovint augmenta en situacions de conflicte durant les rutes migratòries i en contextos de violència extrema. Metges Sense Fronteres brinda atenció mèdica a supervivents de violència sexual a tot el món. Dones i nenes, i també homes i nens que busquen ajuda per superar la por, la vergonya i l'estigmatització. És un malson, és una emergència mèdica. Ja n'hi ha prou. Ens volem vives.
Metges Sense Fronteres.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Catalunya Ràdio.
Jo quan em violava, dia sí, dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triïs, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Arriba al Liceu Madama Butterfly de Puccini. L'òpera que has de veure un cop a la vida o reviure eternament. Del 8 al 28 de desembre. Entrades a liceu.cat.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
Catalunya Ràdio.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Si Namíbia, Uganda, Albània i Finlàndia, Vinícius hauria obtenido el Balón d'Oro.
Mai.
El Barça, si nos abstraemos de las rifirrafes estos que llevan...
Sí.
El Barça i el Madrid se tienen que ayudar.
Dic, no pot ser, home.
Se lo digo con toda sinceridad.
No.
Yo creo que el primer club del mundo es el Madrid.
És que no pot ser, pobret.
En un gran club amigo como es el Espanyol.
Molt bé, moltes gràcies. Que tenga bon dia.
Arriba l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Xavi Espinosa, Abra Viamata, Joel Díaz. Bon dia!
Bon dia!
Què ens queda a aquesta hora?
A aquesta hora ens queda pendent parlar, per exemple, del Congrés d'Esquerra Republicana, que se celebrarà a finals d'aquesta setmana. Els debats a tres bandes entre els candidats que aspiren a liderar el partit ja han
Catalunya
començat.
Catalunya sencera està pendent.
Demà n'hi haurà un altre.
Pere Aragonès, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com està?
Molt bé. Mira, ara vinc de la caseta d'aquí al Palau de Pedralbes.
Ah,
anat,
sí?
He anat a regar una miqueta.
Una mica les plantones.
Molt bé.
Ara, per si algú no ho sap, té el despatx d'expresident en una caseta molt bufona.
Molt bona.
Molt mona, molt mona.
Petitoneta, xerida.
Situada als terrenys del Palau de Pedralbes, aquí.
I tant.
Diagonal.
No és el Palau. És
no és el Palau, però és una caseta
annexa,
que devia ser, sí, en el seu moment devia ser del jardiner,
del
masover.
De les claus, sí.
I doncs mira,
o del gos.
Si era del jardiner...
El típic pavelló de caza que tenien aquestes mencions.
I tant. Mira, i doncs, parlant de jardiners, s'ha activat el rec.
Ai, pari'l, pari'l.
Moment.
Si m'estàs quitxant tota la cara.
Ah, no? Que no cal regar tant, ara, no, aquesta època de l'any.
El barret se'l pot treure, ara.
No, el barret m'agrada, perquè quan poso vitamines als crisantems i als pensaments, que ara amb el fred ho necessiten, doncs m'agrada dur-lo.
Sí, 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 sí.
Que ara el desembre és moment de podar.
Sí, que ho diuen.
Sí, ara amb
això
el fred.
Això ho diu el Canalies, cada matí.
Sí,
jo
sí,
l'escolto, allò de les plantes i
sí,
les verdures.
No, el desembre, gener, s'ha de podar, sí, la vinya, totes aquestes coses.
Com anireu veient passar per aquí davant, per anar a la caseta?
Molt bé, president. Molt bé.
Migdia que fa sol, encara que siguem a novembre, dinem a fora i... Sí, està.
Ah, sí.
Oh!
Sí, sí, està bé. Es pot dinar fora.
Però què vol dir dinem? Que dinem més gent, vostè?
Home, la família, la Janina...
Ah, clar. El despatx,
Ara, molt bé. De menjar... Per dos.
Ah,
és veritat.
Està nerviós, president?
Molt.
Quina època més maca, tot això.
I de la nena també, esclar. Comença a anar amb bicicleta.
Ah, molt bé,
I tot va venir la Marta l'altre dia.
La Marta...
I vam parlar d'això d'Esquerra.
Ah, la Marta Rovira.
Tens un despatx tan cuqui, Pere.
Oi que sí?
Sí.
No pateixis, Marta, que quan l'Oriol torni a manar, T'hi deixaré venir cada dia que vulguis.
Que maco que
ets, Pere. Les...
Sí, ah, perquè, clar,
que...
bueno,
bueno, bravo. Allòs...
A fer un cafè, vinga. El que vulguis.
Molt bé, doncs gràcies. Ja pot anar cap a...
Mira, mira com sonen els ocellets. I...
Sí.
Això només passa a la meva casa.
L'he obert el...
Se li ha engegat un altre cop. Vinga, parlem una estona del Madrid, també, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut assemblea general del Real Madrid, on Florentino Pérez ha fet i ha dit el que li ha donat la gana, sense gairebé cap crítica.
Sí, els que me criticaron están muertos.
Què diu?
Muertos de cara a l'opinió pública, que és una metàfora, és normal, no?
Doncs va, parlem de futbol.
Ha muerto de verdad.
M'ha dit a mi?
Normal.
Si Namíbia, Uganda, Albània i Finlàndia, Vinícius hauria obtenido el Balón d'Oro.
Veu la merda.
És que té raó, eh?
L'Assemblea General del Madrid ha deixat diversos moments estel·lars, per exemple, quan el president del Real Madrid ha criticat els periodistes de determinats països pels seus vots a la pilota d'or.
Concretament, Florentino Pérez ha assenyalat que si els periodistes d'Uganda, Namíbia, Albània i Finlàndia no haguessin votat a la pilota d'or, Vinícius hagués guanyat el premi.
Por supuesto.
Adeu a la merda, apa.
Sí, senyor,
Vinícius.
És que, de veritat...
Uganda i Namíbia votando el Balón de Oro.
Claro, evidentemente.
Pero vamos a ver usted, pero esa gente no tiene problemas más graves por lo de preocuparse o no, qué coño pasa aquí.
Bueno, escolti'm, segur que hi ha problemes, no, però viven... una cosa no treu l'altra. Tots els països tenen problemes.
¿Viven bien en Uganda?
Doncs no ho sabem, ara.
¿Sus habitantes tienen una caseta con jardín y un par de coches aparcados en el garaje?
No, pregunto,
no
pregunto.
Ho sé,
es que aquest no és el tema.
Ah, exacte.
No, ¿cuál es el sueldo medio en Namibia? 3.000 o 4.000 euros.
No, probablemente no.
Porque en ese caso sí que entendería que los periodistas de allí se preocuparan por votar el Balón de Oro y no por fiscalizar el poder y preocuparse por el respeto a los derechos y libertades de sus conciudadanos.
Que és la feina que haurien de fer els periodistes. Està fent molta demagogia ara mateix.
I que vostè parli de fiscalitzar el poder també fa una mica de gràcia.
Mire, pedazo de Tolilis.
No, Tolili no.
Sí.
Tolili serà vostè.
Ni demagogia ni gaitas.
D'acord.
I se me ha sonido des del respeto, gilipollas.
No.
Però fa com gràcia. Educació i respeto. Imbècil.
De bé que imbècil sí que és, eh?
Verdad que sí?
El Joel, sí.
No, és que no m'ho fem. Ara no li faci costat al Florentino Pérez.
És una cosa... Los habitantes de un país que se pueden considerar afortunados y a la hora de irse a la cama, o donde duerman.
No, Florentino, no.
A veure, sí, bueno...
Un tigre... No les haya devorado las pelotas.
Ay, mira tú. Pues
esa gente no está para decidir algo tan importante como es el Balón de Oro para un jugador del Real Madrid.
Això és el que passa quan no hi ha oposició en un lloc.
Exacte.
Aquest tipus de gent va dient aquestes animalades...
Hay gente, hay países, diré más, a los que no se les debería permitir votar.
Ricard, digue-li algo, Ricard.
Pues sí, voy a pararme mis huevos. Va. Por el bien de la democracia. Lo digo, idiotas, por el bien de la democracia.
Vale.
Si queremos una democracia de calidad,
sí,
una democracia sana, limpia,
sí.
No podemos dejar votar al primer indocumentado que pasa en el
Francia.
Hombre, es que esto es como en España. Pero ¿dónde se permite votar a la gente como comunistas, ecologistas, veganos?
Sí.
Catalanes.
Valga la redundancia, ¿no?
Gente que considera una cosa y son otra.
Gracias, señor Florentino.
Cuidemos entre todos la democracia,
no,
por favor.
Micro, sí. Algo.
Vale. Cataluña Radio, dejemos que haga uso de la democracia solamente aquella gente preparada y la gente que la valora. Com jo.
Sí. Molt bé, fins aquí aquesta merda que havia de deixar ara.
També vam parlar del planter del Real Madrid, per cert.
Perquè tenemos la mejor cantera del mundo.
No, això, un, és mentida, i dos, demostra l'enveja profunda que sent cap al planter del Barça.
¿De dónde es usted? ¿De Namibia, verdad?
No fa cara.
Ja me l'ha parecido.
Soc de cara de Déu,
escolti.
Per justificar...
Més o menys...
Per justificar que la del Madrid és la millor cantera del món, Florentino Pérez va dir a l'Assemblea General, va posar com a exemples Vinícius i Rodrigo.
Què passa, que no són canteranos?
No, no són canteranos. Són comprats a trinco-trinco.
¿Qué lo dices? ¿Porque son negros?
No.
Vaya racistas sois los namibios, ¿eh?
Namibios no es arantanos.
No, calla, Armíria, prou.
És navius.
Ah, bueno, és que no he dit res tota l'estona. Aquest senyor, el Florentino, és vidu.
Sí, pobret. Sí.
Bueno, soltero sí. Y entero, senyora. Bueno, ya están...
Buenos días. Uy, buenos días.
Que están lligant,
no me interesa,
sí,
usted.
Que,
no me despierta
nada. Bueno,
oye... Mira, jo volia dir...
A veure, Armínia,
jo tinc un nano, el Benès, que ve a casa a arreglar coses.
Què vol dir que tingui un nano?
Sí,
que el truca, vol dir, que el truca quan...
El truco?
És que això de tenir un nano no sona bé. Sí.
Mi, sí. Bueno, sí. Jo tinc un nano que el truco quan em dóna la gana.
Vale, vale. No t'enfadis.
Ja està, el tinc o no el tinc.
Però el truca
per què? Perquè vingui a arreglar-me coses. Ah, no, posi una bombeta, em fa coses, a vegades...
Li fa coses.
Com se llama el xaval? Això no pot ser, eh?
Es diu Joaquim.
Joaquim d'Albània?
El Benès se llama Joaquim.
Joaquim.
D'apellido.
Bueno, i què vols dir amb això, Armínia? No entenc.
No, res, només ho volia compartir.
O és el nombre que l'has puesto.
Bueno, escolta, no ho sé. Què vols que et digui? Hem de valorar-los tot el rato, no? Però, escolta, ho fan bé i ho fan barat, eh?
Sí, però vigila.
Ho fan bé i ho fan barat.
Sí, sí, sí.
Si te despistes, igual...
Fa factura?
No, no, factura, com vols que faci factura?
Bueno, Armínia, deixa-ho estar.
No deixes coses a la vista.
Més qüestions en l'àmbit esportiu?
Bé, què? Què? Eh?
Què, Xavi?
Qui és el bufón d'Europa, ara?
Xavi Hernández, bon dia.
Bon dia, escolta.
Aniràs divendres a l'acte que fa el Barça, el 125è aniversari, al Liceu?
Bueno, ja veremos, no? Jo, a veure, jo sóc culer, ante todo, hauré d'anar, no? Quin remei.
Estàs bé, estàs bé, estàs content?
Sí, estic, bueno, estic...
Què et
fa?
No, perquè jo estic bé, però altres potser no ho estan tant, eh? Però vamos, que us veig tranquils.
Ja, ja. Estàs parlant del Barça, eh? Que portem aquí una mica de sotrac.
No me n'alegro jo, perquè sóc molt culer, eh? Però... Portem un punt de 6 possibles,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Ui,
sí,
és així. Sembla que el Superbarça del Jürgen Flick...
Flick, Flick.
L'equip...
Sí, i Hansi,
també. Que estava canviant la història del futbol per haver descobert el fora de joc...
Vale, fora de joc. Deixa el micròfon. No, i no xutis res.
No, no, no. Hòstia, és que fa 4 dies ens estàvem estimulant el vale, per un equip que el més bé que feia...
Sí, el més bé que feia.
Això està molt mal formulat, segurament.
El més bé que feia.
Era deixar l'altre equip en fora de joc, el més bé.
Bueno, no simplifiquis sistema de joc del Hansi Flick.
Què ha passat? Pues que, claro, en 13 o 14 jornades pues no s'han descobert el truco. O sigui, és que esto es...
Bueno, una mica, potser sí, però ja ho evolucionarem, això.
Ens han pillat els d'una ciutat que es diu Celta, tu. Són gallegos, home.
Ei,
no serien els més desperts d'Europa.
Aquí sí que... Aquí m'hi trobaràs, eh? Aquí m'hi trobaràs.
Ets gallego, tu.
Jo tinc ascendència gallega,
vale, sí. Pues ja està tot.
Ascendència o descendència?
Tan intel·ligents o més que nosaltres, els catalans.
Ascendència o descendència?
Ascendència.
Ascendència.
Descendència, de moment, no n'hi ha. Quan hi hagi, ja la portaré a la concertada.
Que sàpigues, eh?
Sí. Què?
Ben fet. Bueno, pues escolta, a veure què fa ara amb el Hans Hansen, eh?
Sí.
Perquè ara tothom ja sap com juguem, a veure què s'inventa. Sí. A lo millor, no sé, de cop i volta s'inventa una tàctica que sea chutar des de nuestro campo, no? I així no ens agafen mai l'esquena desorganitzada.
L'enveja et corrou, Xavi.
Flec, el visionario, eh?
T'has de dir que fa dies que no me'l trobo passejant el gos al matí, eh?
Potser s'ha mort el gos,
I no ens està anant bé, doncs. Mort el gos per la ràbia.
Per això et dic, per això et dic.
Vaja,
s'hauria de mirar com es diu el gos.
Com es deia.
Com es deia el gos?
Esteu dient que el gos de Hansi Flick ha mort?
No. Bueno, a mi m'han dit que si se'n compra un altre, es dirà Xavi. M'han dit això.
Jo només diré que si s'ha mort, no tinc res a veure. Res.
D'aquesta gent menys preable que deixa menjar...
No. I escolta, obrim un altre meló, el Guardiola.
Què passa amb el Guardiola?
Cinc putes palmades seguides i aquí
sí,
no posi res.
Sí.
Mira, callo, perquè
sóc culer. Anem a canviar de tema.
El 125 complet.
La sexualitat, inclús dintre de l'Església, és font de goig.
Per l'Església...
Xavi, t'has assegut sobre el teclat de l'orgue?
Ai, perdó. Hòstia, merda.
Dissabte, Sílvia Cavallol, escriptora i dona de l'exbisbe de... De fet, és bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, va ser a col·lapse.
De fet, hi van ser tots dos, perquè abans de l'entrevista pròpiament dita, Xavier Novell va fer com un... va ser un cameo.
Sí.
I va sortir a dir que mediàticament ho havia passat malament per tot el que havia passat i que havia deixat enrere el personatge bisbe Novell.
Sí, però ella no es podia desenganxar d'ell. Estava allà com una paparra. Home, només li faltava fer pinça amb la cama, eh? Anava fent així amb la mà, fregant-lo.
Sí que el tocava molt, eh?
Quan s'estimen, la gent, quan s'estima...
No es pot evitar. La gent s'estoca,
sí. Però en públic...
Li fregava així amb la mà, li anava passant la mà per la zona del pit, per l'acariciava.
Menys mal que ho vas fer curt, Ricard, que no vas estar just gaire estona, perquè, si no, allò hagués pogut acabar... com el rosari de l'aurora.
Sí, sí, sí. Armídia, no...
Per cert, el noi aquest, el que era capellà, s'assembla bastant del Flix, també.
Ah, sí, tu trobes? Sí. Ah, no m'hi he fixat.
I us diré una cosa.
Què?
M'agrada.
Veus?
Ja, ja m'imaginava.
Qui? Però... El Flix o el...
No.
Novell.
El Novell.
El Novell. El
Flix però és una vaig mica... veure jo primer.
Sí, Sílvia Cavallol, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Ai, Sílvia.
Com està, Ricard?
Hola, Sílvia.
Deixa'm que t'amanyagui una
no
mica.
Cal, no cal.
Ai, mira, mira, mira.
T'agrada que et toqui aquí a la penxolina.
Sí, però compta'm
no,
això.
Relaxa't, Ricard, que no et farà res.
Home, Xavier Novell, tots dos. Han vingut tots dos.
Sí, però només passo a saludar, perquè mediàticament ho vaig passar malament.
Sí. Ja, 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 ho
ara tinc una altra vida.
Sí, ho sabem, ho sabem.
Sí, 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 molt bé.
Sement Cardó.
Semen Cardona, no treballa? No treballa en una empresa?
Sí, però és
com es diu?
És dels caps, no es talla.
No. Però és veritat que avui he deixat un porc a mitja extracció i vinc a donar la mà i prou.
No. La mà no la doni. No la doni, però vostè es dedica o es dedicava a l'extracció de semen de porc, no?
Ricard, estic a les oficines.
Val.
Passa que de vegades hi ha baixes. Si falten mans, jo sempre oferiré la meva, com a bon cristià. Sí.
Molt bé.
Sílvia Cavallol defensava l'altra dia que el bisbe de Solsona pugui tornar a exercir dins l'Església, malgrat ser un home casat.
I per què no, Ricard? Per què no? És que un home...
Un home.
Per poder servir a Déu...
Total.
S'ha de privar del gaudi, del plaer...
M'estic posant catxondo.
És que té un poc...
No, sí, ho dic amb tota la transparència.
No, però és que és veritat, no? S'ha de privar del consol?
No, és que no.
Del delit?
No, ui, per favor.
Del sexe?
No, que jo aquesta hora és quan més calent vaig de tot el dia, eh? I l'Armínia, per favor.
És que és normal.
Torni l'Armínia, sisplau, que necessito...
És normal.
Vale. Sílvia, ara no em toquis aquí.
És que no me'n puc estar.
Escolti'm, prou.
A veure, és que hi ha gent, vull dir... Estem aquí davant.
Per favor, home.
Sort que no hi ha càmeres.
No, m'està incomodant una mica tot plegat.
Estàs una mica vermella, Joel.
Home, clar, que estic vermell.
Treu-te el jersei, Paco.
Estic vermell, Armínia.
Jo crec que em violenta molt. Entre el sexe i el plaer... Tampoc hi ha molta diferència entre fer una extracció a un porc extremament...
No, ja sé que sempre se'n va per la cosa professional, però no...
És que...
Sílvia...
La fe cristiana, Ricard, és com una flor que neix entre les pedres.
Escolta, a mi m'arriben a explicar la Bíblia així? Otro gallo cantaria.
Ai, ha vingut el porc.
Què hi fot amb un porc a l'estudi?
És que ja...
És el seu preferit.
Aquest... Què fa?
Li costa una mica aquest, a vegades.
Aquest sempre el tenim a casa.
No sembla que li agradi, No sembla que
li agradi.
Bé, doncs, com us deia... Doncs la fe cristiana és com una flor que neix entre les pedres, no?
Enfilat a la cama.
No pari, senyora Cavallol.
No xutis, eh?
Contra tot pronòstic.
Ai, per favor, Sílvia.
Contra tota probabilitat.
No, Sílvia.
Però el sexe... Sí. No és una d'aquestes pedres.
Ja.
Molt bé, sí, no.
Ja ho sé,
la Maria
ja
l'ha
entesa. Penseu que la primera vegada que en Xavier i jo, doncs, vam...
No ho expliquis, home. Què va passar?
Que és el primer que et vaig dir, Xavier, quan te'n vas mostrar...
Què li va dir? No cal, Sílvia.
Quin bé de Déu.
Ah! Clar que sí. Publicitat.
Quin bé de Déu.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? El Nadal més salat arriba al Port Vell.
Divendres 29 de novembre a 6:45, vine al Moll de la Fusta per viure l'encesa de llums de Nadal al Port, amb l'actuació especial de Sabor de Gràcia.
I fins al 6 de gener, gaudeix de la fira amb activitats per tota la família. Recorda-te'n, el 29 de novembre a 6:45 de la tarda, vine a l'encesa de llums de Nadal al Port.
Consulta l'agenda a portdebarcelona.cat.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Tan sols fins diumenge al Black Friday total del Corte Inglés, fins a un 40% de descompte en esports, llar, accessoris, entreteniment, bellesa, bambes, electrodomèstics, fragàncies, bricor i molt més. Només al Black Friday total del Corte Inglés, a la botiga web i app.
A veure, amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Els oients pendents, les 24 hores del dia.
Arriba al consultori de Joel Díaz, al 636-36-0609. Avui ens escriu des del barri Sant Gervasi de Barcelona, la Sofia.
Hola, sóc l'Aina de Mallorca.
Ah, molt bé.
I l'altre dia m'estava preguntant que per què els xampús duen instruccions. Gràcies.
Per què els xampús duen instruccions, Aina de Mallorca? Moltes gràcies, en primer lloc, per la teva consulta. Mira, jo
t'explico. No tenia accent de Mallorca.
Bueno, és que el perden molt ràpid, quan arriben aquí, a vegades. Si no el tenen molt arrelat, el perden.
Això passa.
A vegades també hi ha vergonya. Bueno, no ho sé. Els pots de xampú i de sabó, Aina de Mallorca, és veritat que porten instruccions i, en general, molt de text, normalment, en l'etiqueta del darrere. A tu et sorprèn perquè deus ser jove i perquè deus ser filla de la Loxe i, per tant, saps poca cosa d'història. La raó, jo t'ho explico, Aina de Mallorca, de tanta literatura, els pots de xampú, volem d'anar a buscar, com sempre, el seu context històric. Perquè hi havia una època, Aina de Mallorca, en què no existien els mòbils. Una època en què anar de ventre era una activitat totalment diferent de la que és ara. Ara anem a cagar amb el mòbil i aprofitem aquella estona per connectar-nos amb el món, no? En canvi, abans, quan anaves al lavabo a alliberar a Willy, a calcular el teu producte interior brut, a expulsar Obama de la Casa Blanca, quan anaves, en definitiva, a veure Chicago, per entendre'ns, quan anaves a llançar la llúdriga al riu, doncs era tot el contrari. Era un moment en què t'obligava a connectar-te amb tu mateix, sí. Perquè no tenies el mòbil. Era un moment d'introspecció que només tenia una alternativa i era llegir alguna cosa. I si no llegies cap diari ni revista perquè no ho tenies a mà, doncs havies de llegir el que podies. I era normalíssim acabar llegint els ingredients i les instruccions del pot de xampú, que molta gent ja en sabíem de memòria, no? Allò de no ingerir, evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, si penetra en ellos lavar con abundante agua, mantener fuera del alcance de los niños, dermatológicamente testado, no?
S'ha de vigilar que no penetri.
Sí, i segona consulta que hem rebut al 636-36-0609, ens l'ha enviat des de Barcelona la Clara.
Hola, Joel. Et vinc a comentar una cosa que em fica molt nerviosa de Barcelona.
Vale.
Que és que molts bars no saben el que és una salsa brava i ho confonen amb ketchup amb maionesa.
Ja. Mm-hmm. Aviam, Clara, pregunta fàcil la teva. D'entrada, el ketchup hauria d'estar prohibit per qualsevol persona major de 13 anys, vale? Això és una cosa que podríem convenir tots. Un adult menjant amb ketchup a mi em fa la mateixa impressió que si anés amb bolquers i un xumet a la boca, no? La sensació aquella d'aquella persona té un problema, no? Però tu no em preguntes per això, tu em preguntes per la recepta de la salsa brava, que en cap cas, com tu molt bé dius, és la barreja de ketchup i maionesa, perquè això és la famosa salsa, la salsa rosa del còctel de gambes. Mira, Ferran, ja que estàs aquí, Ferran Adrià,
tu ets cuiner, ets tu.
No, jo no sóc cuiner.
No, intrusisme.
No. Bueno, escolta'm, estàs tu per parlar d'intrusisme, però Ferran, que ara t'has fet pintor i pintes coses que farien suspendre plàstica un nen de P3, eh?
Ja, però...
Bueno, que ets crític d'art,
No.
És que ella és intrusisme i es posa a pintar quadros.
Os va la molèstia, perdona, eh? No. Ara, o sigui, és el comentari de persona obtusa.
Sí que sóc obtus.
De persona que no entens l'art abstracto, el foc.
Os va el què, ha dit?
Aulèstia. Sí, home, és aquell el falsificador de quadres.
Sí,
aquell.
Els que són el nostre suplement.
Que és el germà...
Han entrevistat a tota la nissaga el suplement.
Ah. És el germà del hippie de Thor, l'Aulèstia.
L'Aulèstia.
Exacte. No has vist Thor?
No.
Hi ha un hippie. Ara has de mirar Thor.
No tinc temps.
Però, escolta, la resta...
Estàs penjant quadres.
No.
La recepta de la salsa brava... Vale.
La
recepta... Home, l'he fet jo. La vaig inventar jo.
Home, doncs explica'ns-la.
La vaig inventar amb el bull, el que és ketchup.
Aquest, no amb aquest xup.
Broma, broma, gilipolla.
Explica'm com està la salsa.
La salsa brava és una emulsió de lo que és el pimentón rojo.
D'acord.
Lo pones, lo gestiona, lo pones una mica del pepno.
Sí.
Mira, te l'estic fent en directe, eh.
Mira, molt bé, molt bé. Ara estàs emulsionant el pimentón de la vera, no? El pimentón
de la vera, le pones una mica de pop, posa tabasco.
Doncs mentre fas la recepta anem a la cançó del dia.
Gràcies.
La cançó pendent. Pues mira, de la Maya Montero.
Mientras pregunto a las paredes siento algo de frío. Según la época más o menos gente confío.
Quiero lejos a Cataluña,
a los enemigos. Ana Mena.
Què li passa?
Vas veure la cançó del dia en català que ens portaves?
Avui, a vegades, hi ha gent a Catalunya que també s'expressa en altres llengües. I en aquest cas tenim a la Poncelam, que és una artista del Prat de Llobregat.
L'únic és que passava que sí, una secció de música en català.
Ja ho has dit.
Música catalana, habitualment en català. Gairebé sempre en català.
No és el mateix, perquè no és el que em vas dir al principi de temporada.
No, però escolta, Ricard,
però és que saps què passa? Que la Poncelam...
La Fira del Llibre...
Vull aclarir de què va la secció.
La Poncelam reclama focus i nosaltres li hem de donar la seva quota perquè això que fa és una autèntica meravella. Sí, aquí sobra...
És una quota el que estàs donant? És una quota el que estàs donant.
No, quota per la Poncelam. No tergiversis les meves paraules, sisplau, demano Ricard Ostrell. La Poncelam publica ara el seu segon single d'avançament del que ha d'acabar sent el seu disc de debut. Aquí hi ha pianos, sí, i trobareu també sintetitzadors, si afineu bé l'orella, i també tones de veritat i de sensibilitat. És la Poncelam cantant Bien, i Bien és el títol de la cançó.
S'escolten tones de veritat, has dit, eh?
Totalment.
A veure si les sentim.
Aquí s'obre en canal, la Poncelam. Això és art.
Gràcies. Notícies.